Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El dia que aquest estiu va renovar dues temporades més amb el Barça fins 2021, amb opció a una tercera. Thomas Hurtel ja sembla que s'olorava la plantilla que tenia en ment Nacho Rodríguez.
El proyecto es muy interesante. Yo creo que el club está haciendo un muy buen trabajo respecto a los fichajes. Yo creo que el año que viene, los siguientes años, vamos a tener un equipazo y, bueno, quería seguir aquí, entonces estoy muy contento.
Però està clar que el que el francès no es podia imaginar, el que no entrava en els seus plans ni en el cap de cap culer o dirigent blaugrana, és que el francès es lesionés a principis del mes d'agost durant la preparació del Mundial amb la seva selecció. Hurtel queia lesionat i dies més tard superava d'un trencament parcial del tendó rotulià del genoll esquerre, una lesió que el tindrà apartat de les pistes uns 5 mesos. És a dir, que un dels pilars, sens dubte, més importants d'aquest Barça no reapareixerà fins al proper any. Es tracta d'un gran mal de cap pel club i per Pesic. Es tracta d'un contratemps molt important en una temporada especialment complicada pel número de partits, però especialment il·lusionant. Però no obstant, i com ja us hem avançat aquest migdia al nostre compte de Twitter, el Barça no es planteja fer cap incorporació. Pesic no tindrà reforç per suplir la baixa de llarga durada de Thomas Hurtel. Aquesta és la decisió que ha pres el club. Esperem que sigui la més encertada. Només el temps ho dirà. El que sí sembla, però, és un pèl arriscada. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres 4 de setembre 2019 amb el José Matos. És el control, Xavi Pagant, a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Doncs sense Thomas Hurtel i amb la decisió ferma del club de no reforçar la posició de base, està clar que Pau Ribas, Adam Hanga i qui sap si amb l'ajuda també dels bases talentosos del filial, tots ells seran els encarregats d'ajudar a Kevin Pangos en la posició d'1. Per cert, que el canadenc s'incorporarà la propera setmana ja a la dinàmica blaugrana després de quedar eliminat del Mundial de la Xina amb la seva selecció. Sobre la baixa d'Hurtel i el fet de no incorporar cap jugador en la seva posició, sobre els nous fitxatges, sobre els objectius d'aquesta temporada il·lusionant, ara al Bàsquet al dia podem escoltar el capità de la primera plantilla. Acaba contracte aquest 30 de juny juntament amb Pangos y Kuric. Parla ante Tomic.
Todavía nos faltan muchos jugadores, pero bien, de momento bien. Tenemos muchos jóvenes con nosotros que son muy buenos. Me ha sorprendido mucho desde el primer día. Y bien, de momento todo bien.
¿Y has podido hablar con las nuevas incorporaciones? ¿Darles algún consejo?
Bueno, como siempre, llevo muchos años aquí y siempre os digo, si necesitas alguna ayuda, pues estoy aquí para todo.
¿Qué te parecen las nuevas incorporaciones, Ante?
Bien. Creo que hemos fichado, bueno, en cada posición hemos fichado buenos nombres, ¿no? Que hace diferencia en su posición. Vamos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Primero ellos tienen que acostumbrarse en nuestro ritmo, ¿no? Primero al coach y luego a los otros compañeros, pero creo que no habrá ningún problema con esto.
Ante, llevas muchos años aquí, has visto muchos jugadores pasar por el Fútbol Club Barcelona, grandes jugadores, pero ¿podrías decir que esta a priori es la plantilla más fuerte que ha tenido el Fútbol Club Barcelona desde que estás aquí?
Hablando de los nombres, creo que sí. Una de plantilla quizá mejor que otros años, pero esto tampoco significa algo, ¿no? Si no juegas bien, si no funcionas bien como equipo, no sirve para nada.
Ante, ha habido un contratiempo de la lesión de Tomás. ¿Cómo podéis tapar un poquito esta ausencia en los primeros meses?
Bueno, en primer lugar tenemos Pangos en esta posición. Luego, como hemos visto año pasado, y Pau y Adam puede cubrir, creo que no... Bueno, espero que no habrá ningún problema con posición base, ¿no?
Ante, Pirotić ha sido una sorpresa que casi nadie esperaba. Está llamado a ser un jugador que marque diferencias, ¿no?
Ha demostrado durante su carrera que es, bueno, para mí es el mejor 4 de Europa. Yo no tengo ninguna duda. Pero claro, es un nuevo reto para él. Jugar para Barcelona es algo un poco más diferente. Y él tiene que demostrar su calidad, ¿no?
En estos fichajes te puedes imaginar ante cómo está la afición, ¿no? De ilusionada, pensando...
Bueno, como todos, ¿no? Sí, nosotros sí. También, jugadores y el staff técnico, todo muy ilusionado, y espero que vamos a tener mucho éxito este año.
La temporada pasada hiciste un paso importante, ganaste la Copa, jugaste otra vez la final de Liga, a un partido de la Final Four. ¿Qué paso se tiene que dar esta temporada? ¿Qué otro paso?
Pues... En primer lugar, hay que, bueno, jugar mejor que el año pasado. ¿Qué quiero decir? Sin tener, bueno, siempre habrá un mal día o algo, pero tener más constancia, ¿no? ¿Cómo se dice? No tener altos, bajas durante la temporada, intentar estar sólido y nada. Jugar mejor que el año pasado, nada más. Hola, ¿qué tal?
¿La presión de tener esta plantilla también crees que la sentiréis antes o es un privilegio?
Bueno, hay presión cada año. Da igual si tenemos una plantilla súper fuerte o regular. Siempre hay presión, con lo cual no me preocupa eso.
Antes acabas tu contrato... Esta temporada, a final de esta temporada, acabas tu contrato, sí, que tienes con el Barça. Es importantísima para ti, ¿no? Esa Euroliga que se te resiste, ¿la tienes aquí o...?
¿Qué? ¿Ganar la Euroliga? Bueno, siempre. Durante todos estos años era mi objetivo, ¿no? Pero hay cosas en vida que simplemente no llegan. A ver si llega a Euroliga o no.
Doncs encara amb les absències dels internacionals, Pau Ribas, Oriola, Claver, Kevin Pangos, més el lesionat, Eurtel, el Barça disputarà demà dijous a Sant Julià de Vilatorta el primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 del vespre contra el Morabanc Andorra, un Barça que afronta la temporada amb un pressupost de 35 milions d'euros, incloent primera plantilla i també la despesa del bàsquet base, en un curs en el qual la secció es planteja un gran repte, un gran objectiu, que és omplir el Palau Blaugrana tota la temporada. És per això que el club estudia accions per tal que els abonats, 4.400, que no vagin al Palau, uns 1.500 per partit, alliberin sí o sí el seu seient. De fet, una de les accions que estudia el Barça consisteix en alliberar unilateralment aquests seients de tots aquells abonats que no vagin ni alliberin el seu seient en un 25% dels primers partits. A partir d'aleshores, aquests abonats haurien d'informar al club de quins partits anirien. L'objectiu, com dic, aconseguir omplir el Palau en tots i cadascun dels partits aquesta temporada. I si aquest fos el cas, el club es podria arribar a plantejar en el Sant Jordi la propera temporada, tot mentre no sigui una realitat el nou Palau Blaugrana, construït al nou camp Johan Cruyff a la ciutat esportiva, el miniestadi. Serà demolit a partir d'aquest 16 de setembre i s'espera que les obres del nou Palau finalitzin el 2022. És a dir, que el Barça i les seccions estrenarien el nou Palau la temporada 2022 2023. Per acabar amb l'actualitat blaugrana, que com podeu veure avui ben farcida, el club rendirà un homenatge a la figura del desaparegut Chicho Sibilio en el primer partit de CB de la temporada del Palau. Serà la segona jornada, el 29 de setembre, contra el Bascón, i el conjunt basc, ex del jugador dominicà, també participarà del homenatge. I com a anècdota, que sapigueu que la samarreta de Nikola Mirotić és la més venuda, la més demandada, la més que crea més expectació pels aficionats blaugranes que s'apropen a la botiga del club. De fet, des del Barça ens asseguren que la il·lusió que està generant aquest Barça 2019-2020 està repercutint en un augment en el número de les ventes de les samarretes. Deixem el Barça i anem amb el Mundial de la Xina.
Òscar Merino.
Tiene apretar para evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Mundial en el qual la selecció espanyola ha tancat avui la seva primera fase jugant contra l'Iran. El partit acaba més tard de la gravació del bàsquet al dia d'avui dimecres. En tot cas, el que ja sabem són els rivals que tindran els Escariolo en la segona fase, i aquests són ni més ni menys que Sèrbia, Itàlia i Puerto Rico, que ha aconseguit un passaport històric 17 anys després, derrotant avui 67-64 a Tunísia amb un triple final de Gary Brown.
Here comes Brown. Brown, step back for three. Oh! Can you believe it? What a three from Brown! Ball
screen was coming. I això en un estiu en el qual la Federació Espanyola de Bàsquet no para de recollir èxits. En nois, per exemple, a expenses del que faci l'absoluta, és la primera vegada en la història que totes les seleccions han disputat les finals, sub-20, sub-18 i sub-16. D'aquests, dos han acabat amb l'or penjat del coll, la sub-18 i la sub-16, entrenada pel català Dani Miret, tècnic del Prat. Hola, Dani, què tal? Benvingut al Bàsquet al dia.
Hola, molt bona.
Enhorabona, per la medalla d'or.
Moltíssimes gràcies.
Teniu a Jorge Garbajosa d'allò més content. Déu-n'hi-do quin estiu per les diferents seleccions espanyoles. De fet, ha estat històric, eh?
Doncs sí, la veritat és que l'estiu ha estat molt positiu en quant a resultats, i és molt difícil, no?, el poder arribar a totes les finals i el poder estar a un bon nivell, no?, a la final, perquè independentment de guanyar o perdre, les finals són partits especials i difícils de competir, i crec que els tres equips han competit molt bé.
Té molt de mèrit, tot i que tampoc és cap novetat, perquè ja fa molts estius que veiem a les diferents seleccions a la part més alta del podi, però està clar que, Dani, això és mèrit de molta gent, no?
Doncs sí, la veritat és que el bàsquet espanyol està passant per un bon moment, i això és clau a la part més baixa de la piràmide, com si diguéssim, la part menys visible, no? Tots els petits clubs i escoles que transmeten la seva il·lusió pel bàsquet, no? Més enllà de la bona feina tècnica i tàctica que es pugui fer, jo el que li dono molta importància és a transmetre, doncs, aquesta estima al bàsquet i aquesta fidelització, no? Cosa que després fa que puguem tenir el màxim de talent possible i que aquí a Espanya, a més, doncs, de fer un bon treball de base, el nivell competitiu sigui molt alt, no? Mm-hmm. Vull dir, els campionats, ja no fa falta anar-se a un campionat d'Espanya, sinó els campionats a petita escala també tenen molt de nivell, tenen moltes hores i tenen molta il·lusió de jugadors, de famílies, de tècnics que estan allà darrere, doncs, empenyant perquè això sigui possible.
Uh-huh. I què en dius del vostre or, l'europeu d'Udine?
Doncs un campionat molt igualat, tot i que és veritat que com bé dius, últimament els resultats estan sent molt bons, però aquesta generació era especialment igualada, no? Hi havia equips molt forts com Lituània, que no s'han apropat ni a tenir opcions de classificar-se pel Mundial, Turquia, Sèrbia, França, grans equips, no? I abans de començar era molt difícil fer els pronòstics. Hi havia gent que feia diverses valoracions, no? Hi havia gent que valorava a Grècia com una possible candidata a jugar va entre els 5 primers i hi havia gent que deia que no, que aquest any patiria per no baixar, no? De qual cosa, doncs, exceptuant un parell d'equips que estaven una mica més cruixos, els equips tots, doncs, tenien opcions d'estar a partides i ha estat, doncs, una alegria molt gran el poder anar creixent, no?, en aquests campionats. Mm-hmm. Cada dia ser millor equip, cada dia, doncs, preparar-se en els detalls de cada partit, que és un món que és molt difícil perquè tenen-nos el poder jugar bé a bàsquet i fer-ho com a equip en un escenari tan exigent. Jo sempre els deia, tant anem guanyant o anem perdent, cada minut és molt difícil de jugar tant per nosaltres com per l'altre equip. Amb la qual cosa, doncs han dit, no? El partit d'Alemanya sembla que el teníem guanyat i Alemanya treballa fins al final i al final s'ajusta molt al resultat i el partit de Sèrbia, que semblava que el teníem perdut, som nosaltres qui és sent pauran per darrere i al final, doncs, dominem els últims minuts i dominem la pròrroga, no? En un final també molt igualat i en el que, doncs, està molt, molt conscient i molt preparat i tenir molt acceptat, doncs, que són partits que són molt llargs i que són molt difícils de jugar.
Uh-huh. Dani, no sé quin futur li veus a aquesta generació, la que has tingut la sort, no?, i el plaer d'entrar en aquest europeu aquest estiu, perquè també és cert que arriben certes edats que els costa fer o tenir l'oportunitat, no?, de fer o de poder entrar en algun equip quan han de fer el salt important, no?
Sí,
que els clubs apostin pels joves, no?
Sí, està clar, doncs, que no hi ha molts clubs que apostin pels joves i tinguin paciència, doncs, alguns per necessitat i d'altres, doncs, perquè, com dic, apostar pels joves és molt complicat, no? Apostar per el Cristiano, apostar per el Dulcich, no és complicat perquè són joves que entre cometes surten sols, però està clar, doncs, que tenim molt de talent a les nostres mans i a vegades no tenim les estructures per aquest talent acompanyar-lo fins a dalt i s'ha de tenir paciència i sobretot amb els interiors, no? Hi ha molts casos, però tenim el concepte equivocat de que la etapa formativa acaba als 18 anys. Sí que és veritat que les lligues de joves acaben als 18 anys, però molts jugadors en tenen 21, 22, 23 i encara s'estan formant i hem d'entre tots, doncs, aquesta preocupació millorar-la, no? Millorar el que és l'espai que oferim perquè ells puguin competir i també, doncs, jo penso que al final, com a mínim per l'experiència que jo tinc a Badalona, la gent entén, no?, el que són els processos dels joves i els permeten més errors, entenen, doncs, que a poc a poc han d'anar creixent i després, doncs, l'orgull de que un jugador que es forma de casa arribi al primer equip crec que compensa tots aquests esforços que s'han de fer per diverses bandes, insisteixo, no només dels clubs, sinó per totes les bandes, no? Uh-huh. Al final donem molts premis i donem molts estímuls quan són molt petits i després arriba una etapa que tens 19 anys o 20 i estàs fent una gran feina a la sombra i ningú te reconeix perquè el premi que ha hagut en aquell moment és molt petit, no? I fins i tot, doncs, és possible que acabi en res perquè és molt difícil, sí, arribar, sí, a l'èlit. Ara els jugadors juguen fins als 36 anys, uh-huh, i clar, perquè surti un jove també hem d'entendre que si abans arribaven amb 20 i es retiraven amb 32, doncs ara arribaran amb 23 i es retiraran amb 36, 37. Uh-huh. Quan avui l'escola ja ho ha demostrat, no?
Exacte.
Que en té 39 i ja està fent divisions al Mundial.
I es va fent història, exacte, al Mundial de la Xina. I a veure si cada cop hi ha més jugadors nacionals, també a la Lliga Endesa i en altres categories. I ara ja imagino, Dani, pensant en la temporada amb el Prat, a Le Plata, o què?
Doncs sí, ja estem treballant, molt content dels primers entrenaments i amb ganes, doncs, de millorar la temporada anterior, no? Que la temporada anterior, tot i que acabem amb un mal resultat perquè no aconseguim mantenir la categoria, sí que podíem acabar orgullosos de l'equip perquè en una situació molt complicada vam seguir treballant i penso que era molt fàcil tirar la tovallola i no ho vam fer. I aquest any, doncs, amb ganes de guanyar més partits i amb ganes de començar millor, que l'hem passat una miqueta la signatura pendent, no?, que vam tenir, que vam començar els primers partits guanyant de pocs i aquest any, doncs, el format de competició és diferent, el valor dels primers partits s'arrossega fins a la segona volta, amb la qual cosa doncs, tenim ganes de començar competint bé i d'intentar sumar victòria aviat per intentar estar al grup de dalt, que és l'objectiu que tots tenim.
Molt bé. Doncs Dani Mira, d'entrada del Prat, enhorabona per l'èxit amb la selecció sub-16 i molts èxits de cara a aquesta temporada que els anirem explicant aquí al Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies per tot.
I a tot això, els èxits de les seleccions espanyoles femenines aquest estiu, bronze al Mundial Sub-19, bronze al Sub-16, més l'or del ja llunyà mes de juny a l'Europeu Absolut. Més coses, hem de parlar del Mundial, però del que està fent la selecció americana i també de la NBA. És dimecres. Hem de saludar a l'Adri González.
A Radio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Un Adri González que ens seguirà acompanyant tots els dimecres d'aquesta setena temporada del Bàsquet al Dia per parlar de la NBA i del bàsquet americà en general. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal, Dalau?
Benvingut de nou al Bàsquet al Dia, una temporada més, eh?
Una més, seguim sumant.
Exacte. L'estiu què tal? Molta feina o no?
Bé, entretingut, no ens podem queixar, sí.
Una mica de tot, no? Imagino.
Ja amb el Mundial ja més en sintonia a bàsquet, així que contents de tenir ja alguna cosa de què parlar.
Hem de parlar de l'estiu NBA, del que ens pot deparar aquesta temporada, però abans comencem per la selecció USA, amb moltes baixes i patint de valent en aquest Mundial contra Turquia. Van guanyar pels pèls, eh?
Sí, una victòria molt patida a la pròrroga, però vaja, al final, doncs, victòria igual. Turquia, doncs, potser va patir, doncs, la típica por de guanyar, la típica por de, doncs, sentenciar un partit que tenia molt de cara. Sí. Van fallar els darrers 4 tirs lliures, però bé, per mi el missatge més enllà dels Estats Units és vulnerable, jo crec que això ho sabíem, és que la reacció ve ara, no? I segurament els Popovich, doncs, després d'aquest avís, mostrant una versió molt més contundent. I també és veritat, doncs, que en aquest partit contra Turquia es van trobar, malgrat la defensa va ser molt bona, un equip que els va, doncs, competir de tu a tu. Per potenciar, és obvi que només potser Sèrbia és un equip, doncs, que en un escenari on els Estats Units jugui al 100% pugui plantejar, doncs, un match igualat. Però bé, per mi no és rellevant del tot, ja que per mi són candidats igualment. I m'entenc que això, no? Jo crec que Sèrbia sí que els pot, potser, doncs, arribar a treure l'or, però per mi aquest petit avís a Turquia és una forma, doncs, que les properes seleccions que juguin contra els Estats Units s'hagin de, doncs, treballar més encara aquesta opció de victòria.
Però per tu els Estats Units segueix sent la candidata a l'or?
Sí, per mi sí. Al final són el millor equip, són la millor plantilla, són els vigents campions, per tant, per mi mantenen aquest estatus. Ara bé, sí que és cert, doncs, que Sèrbia està fent un augment dels partits, però un torneig molt seriós i està, doncs, jugant a nivell molt alt. Si hi ha algú que diria que pot batre els Estats Units, és Sèrbia, és evident. I bé, que sí, està fent millor torneig i millors sensacions, però em mantinc. És una plantilla que jugador a jugador no té cap equip, per talent són els millors i, per tant, tot i que siguin, doncs, susceptibles de perdre i tinguin, doncs, potser un equip que no és tan fort com altres ocasions, són un equip, doncs, que perfectament pot guanyar l'or.
Doncs és la selecció, la dels Estats Units, amb molt bons jugadors, com diu l'Adri, i això que els millors, els més bons, no estan, eh?
Sí, no estan, però bé, és moltes el que hem dit moltes vegades, no? Les baixes, doncs, recordem, Estats Units, com a tradició, sempre ha apostat més pels Jocs Olímpics, sinó pel Mundial, i tot i així, doncs, pel Mundial, el planter és bastant bo i compensat. Recordem, doncs, que debuta Greg Popovich a la banqueta, que és un entrenador, doncs, ja sabem tots que molt consagrat, que molt, doncs, potser... que pot ser l'encaix, no?, al bàsquet FIBA, i d'ajudant només Dickett i Steve Kerr. Llavors, parlem de que a nivell de coaching tenen un staff increïble, els jugadors, doncs, potser no són la primera classe NBA, però són de molt de talent i que a més, doncs, estan demostrant, des d'aquest partit del baix contra Turquia, que en general s'adapten bé. Per tant, bé, intrigat per veure com continuen els torneig, jo mantinc que candidats són i que l'or encara, doncs, és una opció molt realista per ells, i que a partir d'aquí, si saben controlar i gestionar aquests finals de partit, on Turquia, doncs, potser va mostrar més determinació, per mi, i segueixen sent candidats a la final i han portat-se al Mundial.
Mm-hmm. Doncs veurà com evoluciona aquest Mundial i també com ho fa a la vegada la selecció americana. I pel que fa a la NBA, nova temporada 2019-2020, Adri, quines són les dates que hem de tenir, que la gent ha de tenir molt presents?
Doncs mira, d'aquí al setembre, ara ja a final de mes tenim la pretemporada, que va el dia 28. El dia 22 d'octubre, inici de la temporada regular, com sempre, doncs, amb 82 partits. Al febrer, All-Star 2020 a Chicago, entre el 14 i el 16. A l'abril, el 18, tindríem els play-offs. I, doncs, les finals de NBA, si res no canvia, serien a principis de juny, a partir del 4.
Mm-hmm. Això després d'un estiu que ens ha deixat bastantes notícies. No sé si la més preocupant, la greu lesió de Marcus Cousins als Lakers, eh?
Sí, és una llàstima, no? És un jugador, doncs, que porta dues temporades molt reencaixant, porta dues temporades, doncs, potser molt vinculat a les lesions, i aquesta, doncs, ha arribat ja no només en una temporada, sinó ha arribat per temporada ja. Sí. Per tant, els Lakers, doncs, que han buscat una solució a Dwight Howard, però vaja, és una gran llàstima, perquè realment l'opció de completar un Big Five, un quintet de la mort amb ell, doncs, era, en quant a l'espectador, segurament atractiva, però per l'encaix de l'equip hauríem de veure, no?, com hauria de muntat l'estructura amb LeBron, amb Davis, ha estat peculiar de veure. El cert és que pel jugador és una llàstima, veurem, doncs, finalment quins són els terminis de recuperació, però bé, si arriba a final de temporada, cosa que sembla difícil, podria ser un revulsiu pels playoffs, qui sap.
Mm-hmm. Qui sap, qui sap. Tenim els Toronto Raptors de Marc Gasol, els vigents campions de la NBA. Què ens pot deparar aquesta temporada, Adri? Què olores?
Doncs olora a més igualtat que mai. Hi ha molts candidats, segurament, doncs, amb uns Warriors que han perdut a Kevin Durant, que tenen aquell tons on lesionat fins a, segurament, All-Star, Mars, semblen, doncs, més humans que mai. Ja no semblen aquells Warriors imbatibles. Per tant, s'obre, no?, la finestra que diferents equips puguin aspirar en ell. I a partir d'aquí, doncs, tenim els que repeteixen de l'any passat, com poden ser els Sixers, els Milwaukee Bucks, Boston Celtics, doncs, malgrat perdre Irving, han fitxat a Kemba Walker, per tant, es manté, doncs, una plantilla interessant, i a l'Oest, doncs, tenim molts equips, pràcticament, doncs, els 4-5 primers de l'Oest, començant pels Clippers, que s'han reforçat amb Kawhi Leonard, amb Paul George, seguint amb els Houston Rockets, no?, que s'han reforçat també amb Westbrook, i després, doncs, tenim equips com Jazz, que, tot i no potser té quantitat, però sí que ha fet una plantilla molt, molt sòlida, podrien estar, no?, a la lluita, més enllà dels que hem dit de Warriors. I bé, el nom important d'aquest estiu potser serien els Nets, que s'han reforçat amb Durant i amb Irving, malgrat, doncs, com sabem, Durant, doncs, per lesió, segurament aquest primer any no debuti.
Doncs a partir d'ara ja hem arrencat aquí el bàsquet al dia cada dimecres, tot el bo i millor de la NBA, del bàsquet americà, com sempre, amb l'Adri González. Adri, ben tornat, benvingut al bàsquet al dia, que sabies que no s'ha notat aquesta inactivitat d'aquests dos mesos. Has començat on fire, eh?
Com sempre, un plaer, i esperem ja la següent.
Una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
I abans d'acabar, de Marcus Cousins i l'ex-blaugrana Redion Skuruk amb problemes amb la justícia per un suposat cas de violència domèstica. Avui comença la Lliga Catalana LEP i hem d'acabar lamentant la mort de Blanca Fernández Ochoa i enviant els nostres més sincers condols a tota la seva família. Avui el món de l'esport està de dol. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant, a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.